Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i pràcticament 4 minuts. Comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 121, 17è de la quarta temporada del Nitrat, en què parlarem del bestiari festiu de la ciutat de Cervera.
A més, en Jordi ens destrossarà, si pot, la festa dels Tres Tombs a l'Ull de Poll.
A més, us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català, una festivitat pròpia o una tradició catalana, o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu català, podreu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust al telèfon
93-675-1587 i 93-675-1588.
O bé per les xarxes socials, a @radionitrat al Twitter i a @radionitrat al Facebook.
I a més, si ens proposeu també bèsties, tindreu opció de guanyar un llibre del celler de llibres. Abans, però, farem un repàs de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
L'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat ja ha celebrat la seva primera audició d'aquest curs.
Els alumnes de l'Escola Sant Cugatenca han pogut fer una primera mostra dels coneixements apresos aquest primer quatrimestre als cursos que ara engeguen la seva segona temporada part de l'any. Prop de 60 persones ha pogut veure el nivell cada cop més alt de l'escola i el nombre creixent d'estudiants.
Els gausacs novens al torneig intercasteller de futbol sala.
Els castellers de Sant Cugat han participat en la jornada doble que acull cada any a 32 colles del món casteller en un torneig amistós que serveix per engegar la temporada social castellera. Un acte de socialització majúscula que permet conèixer els membres de les colles castelleres fora de les places i actuacions, deixant els castells a banda durant dos dies.
És la manera més sana que existeix per demostrar que la competició és tan absurda com, com el fet de no fer-la.
Correcte, així... competint.
Exacte. Van quedar novens, que és la millor posició des del 2010, així que encomiable. Dit això, i fet aquest repàs breu a l'actualitat santcugatenca, perquè és que, com bé sabreu, és hivern, i a l'hivern la gent té fred i no surt a les places, o sortim ben poc. Així que ens esperem a la primavera perquè comencen a haver-hi més notícies de les entitats de Sant Cugat. Dit això, anem a la bèstia.
Quina bèstia!
Marc Travé, ben tornat de nou al Nitrat, com estem?
Moltes gràcies, molt bé.
Sí, anem tornant gent, perquè avui no ve la Bet, avui sí que vens tu, i la Bet vindrà més tard, vindrà cap a 8:45, si pot...
És hivern, la gent de les entitats surtin poc
tal. Exacte, el mateix. Doncs què ens portes avui? Quina bèstia arriba avui? Quina bèstia?
Doncs mira, avui la veritat és que porto més un seguit de coses que una bèstia en particular, encara que sí que parlaré d'una en concret. I és que avui vull parlar-vos una miqueta de les bèsties de Cervera. És una ciutat àmpliament coneguda al món dels diables, perquè com tots haureu sentit en algun moment, hi ha l'Aquelarre de Cervera, que es fa a l'agost, que és una gran festa, de la festa del mascle cabró, és un gran cap de setmana, amb, bueno, dies previs també, i hi ha molts correfocs, és un correfoc que a més és molt divertit perquè la gran majoria de la gent que hi va normalment ja són diables, amb la qual hi ha un nivell d'exigència elevat. Jo vaig tenir la sort de fer-ne, de participar una vegada cremant, i la veritat és que és molt, molt exigent, així com hi ha llocs i correfocs on et trobes allò del... No passaran, no passaran. Clar, hi ha nits que igual tens tres correfocs i la primera nit fan un no passaran i passes, la segona nit fan un no passaran i passes, i la tercera et fan un no passaran i te sentes i dius que ja es cansaran de dir-te que no passes, però és francament intens i molt divertit.
Déu-n'hi-do llavors la festa que es munta a Cervera per la Calarra. I què ens portes del tot?
Doncs mira, la veritat és que tenia moltes ganes de fer una recerca més profunda, perquè fa un parell d'anys van muntar una àliga, que és una de les més joves, si no la més jove de Catalunya. Si hi ha alguna de més jove, si us plau, feu-m'ho saber. I tenia moltes ganes de parlar-ne, perquè jo dic, bueno, una àliga, és recuperació d'una àliga que ells tenien, que també era molt, molt antiga.
Estan recuperant coses a Cervera, eh?
Sí, moltes. I m'he trobat amb una pàgina web d'una agrupació, que són Seny Major, que m'ha deixat completament astorat i m'han obligat a reconsiderar la secció d'avui.
Seny major.
Sí.
Pinta a gent important pensant coses importants.
Home, tenen fins i tot comissions de treball publicades a la web, vull dir, poca broma.
Déu-n'hi-do.
I tenen seccions des del que és les festivitats que es fan a Cervera fins, òbviament, a la secció de bèsties. I la veritat és que n'he descobert alguna que jo no coneixia, perquè sí que havia sentit a parlar doncs, de la Tarasca, sí que havia sentit del drac, que no sabia el nom, i la veritat és que m'he trobat que tenen el cèrvol tibau.
Cèrvol tibau?
Sí. Tenen, que és una bèstia que es porta amb un sol portador així, que és com un cap, és a dir, realment és un cap que és com un caparrot gros, que arriba a forma de bèstia i només t'agafa fins a la meitat, però no té la forma d'altres bèsties que dius, ostres, estàs al mig, com el boc, per exemple, no? Que hi ha un portador i sí, està just a sota la bèstia. Tenen uns cavallets nous i antics, tenen l'àliga, tenen la cuca matraca, tenen la cuca de Cervera i la cuca matraca. Tenen una tarasca, lo carranco vilandó, que és el drac, que no en coneixia el nom, i tenen la polla de Cervera. Jordi, si us plau, hi ha una secció allò preparada per tu. Doncs la veritat és que van crear una entitat el 2013 que vetlla pel manteniment i conservació de l'Àliga de Cervera i que també és l'encarregada de dur aquest element festiu a les seves sortides, que es concreten en tres dates principals: la Festa Major del Santíssim Misteri, que el 5 de febrer, el diumenge de Corpus, òbviament, i la Festa Major del Sant Crist, que és el quart diumenge de setembre. Com ja sabeu, l'àliga és, com a simbologia, és una figura del bestiari festiu amb una càrrega simbòlica sobretot protocolària, representa la ciutat i representa tots els cerverins i cerverines. El seu ball és el màxim honor que pot oferir la ciutat a un hoste o conciutadà. Llavors, la cofreria aquesta és la cofreria de l'Àliga de Cervera, és nova, però el nom tampoc és especialment original, no. Ja sabeu que en el món del bestiari a vegades els noms no són tremendament originals. L'Àliga de Cervera...
Però és que el nom de confraria sona...
És protocolari, evidentment. Sí, sí. Després,
molt d'antes, no?
Els noms d'altres de les
sona,
bèsties...
Sona molt a la música que estem escoltant ara mateix?
Correcte, la música que estem escoltant ara mateix, de fons, que en Pablo ens ha posat, és el ball de l'Àliga de Cervera, una peça musical a 5 veus i percussió, composada per Xesco Grau i que es va estrenar el 5 de febrer de 2013, quan es va presentar la bèstia, a l'església de Santa Maria de Cervera durant els actes del bateig del...
Molt solemne.
Sí, sí, molt solemne és. Com deia, l'àliga apareix documentada per primera vegada a Corpus de l'any 1423, per tant estem parlant d'una bèstia que era molt antiga. Tenim documentació que relata que l'àliga la portava, això, un sol portador, i estava coronada i tenia ales obertes. El cos estava realitzat de fusta i recobert de pells daurades, i el cap, que també era de fusta massissa, el qual sí que s'ha conservat fins als nostres dies. La resta de l'àliga, no. Val? Llavors, és en aquest context que la gent de Cervera, doncs, el 2013 van decidir fer-ne una altra, que va ser obra de Ramon Ninot, la cobertura de pell, vestida per Ramon Riu. La corona és obra de l'Antonio Ninot i en Ramon Ninot, que no els conec personalment, però dedueixo que són família. Les característiques de l'àliga actual s'han doncs, construït utilitzant la mateixa forma i els mateixos materials dels que estava construïda o que està documentat que estava construïda l'antiga àliga, amb una estructura interna amb nervis i llistons de fusta, amb un cos realitzat amb diverses capes també de fusta entrelligades entre si, i el cap és d'una testa de fusta massissa, això és el típic que poses per putejar el portador, dit en plata.
Com pesa la bèstia aquesta?
La bèstia aquesta, clar, veníem de la rata, que eren 214, aquestes són 50.
Ah, res.
Vull dir, no... Peso pluma, diguéssim.
Per cert, els de la rata, sent si ja han arribat a...
Em consta que estan atrapats a Molins de Rei, aproximadament.
Una altra vegada.
Però ens envien molts records. I ens recorden que els hi devem les croquetes.
Quan vulguin.
Com dèiem, el cos també està recobert de pell de color marró amb tonalitats daurades i la corona està realitzada de coure. Hi ha un cap de fusta amb una corona de coure i així li acabem de posar tot el pes al davant i el bastaix, doncs, que hagi de fer fort, hagi de fer braços.
I van a veure com que està entrant un cavall. Molt bé.
Té una llargada total de cua a bec de 2,93 centímetres, de cua a ventre de 254 i una amplada màxima, és a dir, el punt del cos amb les ales, de 114 per una alçada de 1,70 m. Com hem dit, el ball de l'àliga és la peça més solemne i li hem citat quins eren els tres punts en els que sortia. portava per si de cas algú de vosaltres us cridava alguna de les, d'alguna de les bèsties, us cridava la seva l'atenció, alguna dada més. Jordi?
Jo m'he quedat amb la de la polla i... ja no m'ho trobarà del cap.
La polla de Cervera té concretament la meva edat, des del 1984. La és obra de la cofreria d'animació La Matraca, i he dit que els de l'Àliga tenien el nom solemne, la resta, doncs, bueno...
Una mica d'anar per casa, eh?
Sí. Es va estrenar el 8è Aquelarre, el 25 d'agost d'aquell mateix any. Té una estructura de cos de vimet, cap de cartró de pedra i roba cotó amb diversos tons i blaus, i actualment és ballada pels Diables Carranquers en les seves actuacions. Els Diables Carranquers és com es diuen els Diables de Cervera, i també disposa d'un ball propi, en aquest cas composat per Quim Granell i coreografiat posteriorment pels Diables Carranquers. M'he portat les dades de tota la part de les bèsties, però més que fer un... Ja, el de la polla l'havia preparat i ja imaginava que en Jordi el sol·licitaria. Però més que fer un seguit de totes les bèsties, us anuncio que quan s'acosti a final de temporada, que ja n'hem fet festa major, o els primers de setembre, l'any vinent, parlaríem de la Quelarre de Cervera amb una mica de profunditat, perquè és una festa...
Que sortirà tot això.
El que sí que em va fer molta gràcia és una petita iniciativa que tenen per sufragar part dels costos d'algun dels correfocs, que és apadrinar una carretilla.
Apadrinar una carretilla?
Sí.
Aviam, parlem d'això.
Tu poses un euro...
Llavors seria un correfoc, no? Llavors, Pablo, podem tornar a la música al correfoc? Perquè és que si no, ens quedem amb aquest ball, que és molt bonic, sí, però és molt solemne. I en aquesta hora la solemnitat ha de ser breu, perquè si no passa com passa a tothom... que jo ara mateix, o sigui, jo avui no he fet migdiada. I llavors...
M'estàs dient que t'avorreix el que t'estic explicant?
No, t'estic explicant que estic cansat. Llavors, necessito una mica d'animació.
Vale.
Perfecte. Bé, Pablo,
molt millor. Doncs sí, em va fer molta gràcia...
Apadrino una carretilla.
Sí, llavors tu poses l'euro, consten les teves dades, i llavors hi ha una carretilla de les que es tiren aquell correfoc que porta el teu nom escrit.
I no és bonic, això, veure cremar el teu nom.
És fantàstic. Jo ho vaig trobar d'una senzillesa i una originalitat espectaculars. No sé si són els únics que ho han fet, però a mi la iniciativa aquesta em va fer molta gràcia i creia que es mereixia que avui...
Però això és a Cervera, no?
L'expliqués. Sí, sí. Si mires la...
Acabo de buscar... mira, hi ha lo Carranquer, que és el diable, és el bloc dels Diables de Cervera.
I que va ser el que va padrinar la carretilla. O sigui,
sí, sí.
Va ser un dels primers a apadrinar una carretilla. Llavors, pel correfoc de Dijous Gras, pots apadrinar una carretilla perquè cremi el teu nom. És una manera d'aconseguir fons per poder fer els correfocs, que em va semblar absolutament genial.
És genial, però no és únic, eh? És...
No,
hi ha altres llocs on ho fan, això.
Em costa altres llocs, però és que aquí ho vaig veure com molt estructurat, com molt...
Castellbisbal, Reus... Sí, sí. Déu-n'hi-do, la iniciativa aquesta. Escolta, això s'ho podien pensar els Diables d'aquí, no?
No sé si els de Cervera van ser els primers o no, ho desconec completament. Senzillament, n'havia sentit a parlar d'alguna vegada allò de sí, fem coses perquè la gent ho apadrini i tal, però ells ho tenen perfectament ben explicat, i fins i tot amb el xou de que alguna de les bèsties ha fet el gest formal d'apadrinar una carretilla. Que llavors... Però bueno, m'he demanat recentment un llibre que és el Patrimoni Festiu de Cervera, o sigui que...
Vas fent una cop... Deus tenir una biblioteca important, perquè amb tota la informació que ens portes jo crec que tens una biblioteca grossa, eh?
Tampoc et pensis que és tan grossa.
No, però podem fer créixer el mite.
Podem fer créixer el mite, però és que hi ha un fet que a mi... L'altre dia ho discutia amb el Ferran Ballester, bueno, l'altre dia vol dir igual fa dos mesos, eh? Però amb en Ferran Ballester, i és que el món del bestiari festiu i els diables en general són d'escriure més aviat poc. Així com hi ha gent que sí que... Hi ha entitats com de dansa, de bastoners... I trobes material, de castellers ja ni en parlem, vull dir... Sou molts, no teniu problemes d'ego, llavors teniu molts llibres dedicats en alguna banda o l'altra, i des de que sou patrimoni, doncs, encara més.
No hi caben els llibres de castells al local de castellers.
No m'estranya. Però haig de confessar que trobar llibres de bestiari en general en trobes pocs.
Pocs.
I molts dels que trobes és, per exemple, la ciutat de Cervera n'edita un. Però entre que els apassionats per aquest món de lectura no es compten per milers. És literal. És un fet. I ja normalment s'editen amb mentalitat de, el comprarem els de Cervera i quatre més, Llavors el problema és que acabes trobant referències a llibres que no pots aconseguir. I pots llegir a la biblioteca, però no els pots aconseguir per tenir-los tu, llavors. Tampoc és tan extensa la biblioteca que tinc, ho sento.
I si una cosa no està a Amazon és que no existeix.
Llavors, això t'has demostrat?
Ho tinc demostradíssim.
El bestiari festiu llavors no existeix, perquè no crec que ni els llibres no pots trobar per Amazon.
No, és la religió Amazon és molt...
Perquè tu, Jordi, quins llibres tens de cultura popular i tal?
Zero.
Cap.
Ui, però si em vaig comprar un altre dia, que em té enamorat.
Quin llibre?
Un...
Espera, nova secció. Llibres.
Un llibre,
de la República.
Un llibre que a més estic molt emprenyat perquè he trobat el volum 2 però no he trobat el volum 1.
Ah, això fa molta ràbia.
Això fa molta ràbia, però és Diables, o sigui, noms de colles, vestuaris i petit resum de la història de colles de diables de les Balears.
Que no deu ser poca cosa, tampoc.
No, perquè a cada poble en tenen un. O sigui, cada poble en tenen un, amb les seves manies, amb els seus tratges, amb el seu no sé què, i tots tenen la seva història, la seva riquesa, i per lo que jo he anat descobrint parlant amb gent de Mallorca, Menorca i Ibiza, molt poca voluntat de sortir a explicar-ho, vull dir, hola, és la meva festa, per Sant Antoni surto, m'ho passo molt bé, guardo el tratge i l'any vinent el torno a treure. I és allò de, no, però explica-m'ho, tio, que és xulo això. Pues,
no, gent... Gent introspectiva, aquests els diables de Mallorca, pel que expliques.
Digues. T'has dit que s'ha deixat un... T'has deixat una bèstia de foc de Cervera?
Ai...
Marc Márquez, el tro de Cervera, te l'has deixat.
Sí, tampoc he parlat del mascle, cabró.
Una dada esportiva.
No, no, et prova a faltar, Jordi, ja ho saps.
Jo no et faig cunyes a la teva secció, eh?
Les pots fer quan vulguis.
Clar, és, aviam, també faci conyes, una secció que ja en si és una conya de per si, no. És com... Metaseccionar la secció és molt, és molta feina.
Podries investigar si en una ciutat que hi ha tanta tradició... pirotècnica, si el tro de Cervera ve per això o no?
Pues és una molt bona pregunta. La veritat és que no tinc ni idea d'on ve el del tro de Cervera i no sé si li han posat alguna relació o no.
Ja tens feina.
És fàcil, si el nom li van posar allà pot tenir tradició, si el nom li van posar fora d'allà els importarà tres pepinos el que feien a Cervera.
No ho sé, jo, és que no soc molt avesat al periodisme esportiu en general i amb el de motos menys, però vaja.
Clar, com que no fan castells.
No, fan cavallitos. Castells no.
És igual.
El nostre excel·lentíssim director ens estava maleint amb la mirada.
No, és igual. Parlàvem abans de convidar els de la Rata a Croquetes. Per cert, que sapigueu que aquesta setmana a la Taverna Temerari, Publi, hi haurà croquetes de braons, de gerret de porc. És una animalada important. Parlant de bèsties, també. Res més afegir, no? Que si venen aquesta setmana, doncs que tindran croquetes d'aquestes que avui les hem preparat i estan
Ai, per cert, també em van dir, em faré una petita ja cunya així i tal, l'altre dia em van parlar també d'un llibre de gegants que s'escapa fora del que seria el secció bestiari, però igual li dedicaré un parell o tres de minuts perquè em va cridar prou l'atenció. El presenta el celler dels llibres.
Pensa que tu tens... es presenta allà.
Bueno, no sé si feien presentació allà o almenys com a mínim segur que ara els hi arribarà. Si fan qualsevol acte no patiu, que us ho faré saber. I el llibre ja li faré una fulladejadeta i un resum, però jo crec que és un d'aquests llibres que la colla castellera, això com deies, no ens hi caben en el local. Pues jo crec que fa pinta de ser un d'aquests llibres que a molts de les colles castelleres els hi pot interessar tenir-lo a l'estanteria per anar-lo mirant.
Doncs sí, pel que dius que és un llibre que es presentarà al celler de llibres, és un llibre que també podeu aconseguir si participeu nosaltres en directe aquí al programa o en directe o en diferit, com us vingui de gust, el telèfon que us hem donat al principi, que el Pablo molt bonament ara ho repetirà. Pablo, estàs aquí? Estàs amb nosaltres? Estàs a la onda? Si no, no se't sent.
Ah, ara sí.
Ara sí.
No, clar que sí. Ens poden trucar al 93-675-1587 i 93-675-1588.
Clar que sí.
Si ens truca algú, no sé, si ens recordarem com es despenja el telèfon...
Aquí el Pablo, la segona meitat era com el que he dit jo, no calia desmuntar l'èpica.
Molt bé, això i el Twitter i el Facebook, que ja ens haureu vist tots els nostres seguidors i tots els nostres oïdors, tenen claríssim on contestar-nos. Llavors, abans de seguir amb les seccions farem una petita pausa per publicitat, aprofitarem per anar a buscar més aigua perquè se'ns està acabant i tornem de seguida amb coses.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local. La música Guateque a Cugat.cat. Guateque Mania, els dilluns a les 12 del migdia i els divendres a les 8 del vespre. Música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planas.
Jóvenes, éramos tan jóvenes.
Guateque Mania a Cugat.cat. Al Letrat anem una mica desafinats.
Tornem a tenir desafinats aquesta secció que intentem recuperar, on intentem recuperar sempre que puguem aquells grups i artistes catalans de renom que anem descobrint amb vosaltres, que anem recuperant de l'oblit, que anem traient-li la pols als vinils que tenim per casa. Però bé, això és el que fem habitualment en aquesta secció quan la fem, però és que no és el cas d'avui perquè bé, no anirà ben bé així de descoberta d'artistes de renom. Ja us dic que no és pel fet de descoberta, sinó pel renom que no van arribar a tenir. Així com grups com la Coixinera, Mesclat o similars, com la Carrau i les Violines, grups que sí que han tingut més renom dins del el panorama de la música tradicional en català, ja han arribat més a les nostres oïdes i a les nostres, no sé, de tant en tant et surt una cançó per allà i la Coixinera, guai, els coneixes, t'agrada i els tornes a posar. Sí que va haver-hi de la mateixa fornada al principi entre l'any 2000 i el 2010, que és quan va haver-hi més boom d'aquests grups. Hi ha molts que no ens van arribar, hi ha molts que van fer discs i que van arribar a un públic molt limitat, i tan limitat que només els pots trobar si vas a alguna biblioteca i tenen aquests àudios de quan va haver-hi aquesta fornada. És el cas d'un grup com són els Meli Mugró.
Aquesta és la història de la desgràcia d'un pobre home amb una filla per casar, enamorada d'un mico, no se'n pot desolvidar. No estàs acostumadeta al bon beure i bon menjar, casadeta amb un mico, cacauets hauràs de menjar.
Sí, cacauets...
Amb aquesta versió del Gitano podeu veure que els Meli Mugró els hi anava més, aviam, són una mica més picants amb el tema de les lletres. Però bé, els Meli Mugró són un grup efímer, bastant efímer, format a Barcelona entre el 2003 i el 2008, i que tot i el suculent nom del grup, no va tot de la branca sexual de la música catalana, que és molt més que habitual.
En Jordi sí, posa cara de decepció.
Sí, en Jordi s'ha decebut, evidentment ja ho sabia, per això l'he posat. Tot i així sí que tenen aquestes lletres una mica més picantones, com per exemple canviar el fet de caseta amb un gitano, doncs caseta amb un mico. No sé quin punt racista pot arribar a tenir això, però bé, és igual. La dinàmica que té aquest grup amb les lletres tradicionals, amb les cançons tradicionals, sol ser aquesta, com per exemple la següent de... que és una versió d'en Pere Gallarí.
Mm-hmm.
doncs en, amb la versió aquesta d'en Pere Gallarí és, que el so és molt similar a un grup com és la Coixinella. Ja veuràs, Paula, pots posar la introducció, que ja veureu que és com... Sona molt similar.
Un punt més agressiu de ritme elèctric.
Qui?
Els Meli Mugró.
Sí, perquè de fet els Meli Mugró tenen tendència a fer aquesta música més rockera, però clar, la sonoritat és molt similar, però perquè és la típica del 2000-2010. Aquesta dècada busques els discos de música tradicional i molts són així.
I la Dolçaina és,
sí,
és molt bona, la dels Meli Mugró, vull dir, sona molt...
És una... És que crec que és una gralla directament.
És gralla directament?
Sí, és gralla i a vegades fan canvis a tenora, però a tible. No, no tenora, que normalment es fica el tible. Ui, què ha passat aquí amb la intro? Bueno, perquè veieu que el so és més rock, com dius, Marc, posem la següent peça, que és la Dama d'Aragó, que la lletra és més ortodoxa, i ja veureu que ja directament tiren cap al metall.
Aragón, hi ha una dama que és bonica com un sol, té la cabellera rosa i arriba fins als genolls. Ai, amorosa
Quan han sonat les guitarres, banyes amunt, sí, és una balada metal, semblava podia ser treure perfectament de no sé, d'algun disc de power, perquè és que...
De fet, jo que voleu que us hi digui, jo crec que la Dama d'Aragó guanya amb el ritme metalero.
Exacte, o sigui, li dona una certa potència. Fins i tot, però, la veu aquesta aguda dels cantants del metall aquest més comercialillo, que en diríem. Per seguir amb aquesta... escalada cap al rock metàl·lic, us passem, o sigui, farem sonar la versió de Estela Splendens, una peça del llibre vermell de Montserrat, que ja vam posar fa unes setmanes amb Lídia Pujol, que quan es va treure una versió del disc de Jordi Savall.
Alguna cosa em diu que l'estil canviarà.
Exacte. La lletra, però, no és la d'Estela Splendens, o sigui, és un... Sembla tracta d'un tribut català a Blind Guardian, perquè podia parlar perfectament de drags i coses, ja veureu. Posem-la a Estela Splendens.
Si ens permeteu, el nostre crític musical Pablo del Canto de les Vies del So ens farà arribar la seva valoració, que ens ha fet arribar a nosaltres amb micro tancat.
No, el comentari és que són uns centraïts una mica descafeinats.
Descafeinats, ah, ara dius descafeinats, molt bé.
S'ha censurat perquè estàvem en una micro obert, ara.
Molt bé. Doncs sí, certament és... és una versió de rock metàl·lic, de metal, power metal, balada rara. Però bé, és la manera que es té de fer les pròpies versions. Però bé, ja us diem, Meli Mugro són un grup que no va passar molt més enllà del disc, no he vist gaires bolos que hagi que haguessin fet en el seu moment. Com que van arribar abans del Facebook i abans del Twitter i tot això, suposo que la difusió era molt més complicada i només s'arribava doncs, pels cercles i tal, llavors això costa més. Aquesta gent ara segurament sí que tindrien més...
Tindríem MySpace.
Sí, teníem MySpace, però ja et dic jo que no feien servir gaire. Hi havia dos temes penjats i cap data de concert. No hem trobat molta informació d'aquesta gent. Doncs bé, per acabar, després d'aquesta introspecció, ara, pagana, retomem les passes de la festa amb una versió, ara sí, marrana, que aquesta li ha de dar al Jordi, de la cançó Joan del Riu.
N'és arribat amb la inadena esmolada, Joan del Riu n'és arribat amb el nap roig i morat. Joan del Riu n'és arribat amb la inadena esmolada, Joan del Riu n'és arribat amb el nap roig i morat. N'ha comprat un bon ungüent fet de cols i sargantades, n'ha comprat un bon ungüent a prova de fred i vent, n'ha comprat un bon ungüent i han venut una gitana...
Què t'ha semblat la lletra, Jordi?
Així sí.
Així sí, clar que sí. El ritme també és perquè Bastoners la ballin alguna vegada.
Sí.
Sí, eh? Que sí? Si ja diu.
Sí, jo la veig.
Doncs amb aquesta secció intentarem ara aquestes setmanes engegar una etapa del Desafinants dedicada a grups catalans, com Meli Mugro, que han passat pel nostre entorn sense massa glòria. Però que no està de més fer-ne esment i escoltar les propostes que ens han deixat, perquè no ens les fan, sinó que les han deixat, són com petits registres d'història de musical que podem anar veient, però que també serveix per recuperar cançons que normalment no són del repertori de festiu i que a vegades posto algun tema que està bé. Aquesta a mi m'agrada.
Bueno.
Amb això el nap roig i morat, déu-n'hi-do el nap com el van collir. Aquesta setmana, com hem dit, hem escoltat els Meli Mugro, que els trobareu a Spotify i a l'iTunes. Això sí, glòria no massa, però a Spotify i a l'iTunes estan. M'encanten aquests servidors de música, és bestial. Pots trobar el que vulguis. Això a YouTube, estic tan content.
Pots trobar el que vulguis, especialment si no li han de pagar drets a ningú.
Exacte. A més de, com hem dit abans, de la Biblioteca Municipal, amb el seu disc, aquest disc, el Cançons Populars. No s'hi ha matat gaire amb el nom, tampoc. Els trobareu aquí a la Biblioteca 104.
Igual eren bastaixos d'alguna bèstia.
Doncs, dit això, passem al que tenim tots ganes de s'escoltar de nou, que és l'Ull de Poll. Jordi Mateu, la veu més sòrdida del programa, per sort i per desgràcia. Sí. Avui ens havies anunciat que ens portaries a... Ens parlaries, ens intentaries destrossar els tres toms.
Sí.
Jo tinc una cosa per tu.
Digues-me, ensenya-me-la. No me l'ensenyis. Mostra... No, tira!
Deixeu que marxi del
programa,
si us plau. Ara sí.
Ja estem en sintonia per començar amb les tres temps.
Vinga,
Foli,
ja
pots. La cançó m'encanta.
Sí, sí. És genial.
Els voltants de l'església de Sant Antoni...
És la nostra estimada Núria Feliu, dedicant aquesta cançó. Jordi, pots començar a destrossar els tres tombs.
Començarem. Bueno, per començar, aquí s'han anul·lat, s'han aplaçat, sí. Va haver-hi mal temps i el van... Jo vaig anar al de Rubí, que va ser el cap de setmana.
Sí, el vaig veure.
Em vaig posar les vacunes necessàries i vaig anar a Rubí.
Un respecte.
M'agrada l'esport de risc. I vaig dir, vinga, vaig deixar el rellotge a casa, això sí, i l'iPhone, i vaig dir, T10, i cap a Rubí.
Saps que aquest programa s'escolta a Rubí, no?
És igual.
Saps que actualment jo visc a Rubí.
Ja ho sé. Bueno, que vinguin, que vinguin.
No li importa.
Que vinguin. Total.
Sí, que vinguin, digue'ls i que vinguin.
Vaig anar a...
Rubinencs ofesos, sisplau, accepto donatius per ser jo el que li doni la...
Això dels Tres Tombs se'ns estan de les mans. És a dir, originàriament els Tres Tombs... era la benedicció dels animals de feina, no? Els cavalls, les mules que tiraven dels carros, pels pagesos, no? Donaves i beneïes l'animal perquè aquell any doncs no agafés cap mal, bueno, no es posés malalt, no se't morís. Però ara vaig fer una mica d'estudi d'investigació, és a dir, jo vaig veure a Rubí, iguanes, fures, porcs vietnamites. Qui té un porc vietnamita ja està malament del cap, però si el més a més el portes a beneir, no sé.
Igual és animal de treball.
Serps. De gossos gats, poquets, i cavalls molts, perquè ja sabem que la tradició és que vagis amb cavalls. I periquitos. Que tu penses, periquito, un periquito que ja té suficientment pena per ser la imatge d'un equip de segona categoria,
venga.
A sobre... L'has d'anar a beneir, pobret bitxo, que... vull dir... Quin mal t'ha fet el periquito per treure-la fora amb el fred que fot, perquè un pavo amb sotana tiri una mica d'aigua... No.
Ai.
No, tot el que hi ha una barreja animal que
clar, xunga,
que,
no? Una cosa
clar,
xunga.
Perquè el gat es vol fotre al conill. Us heu fixat que els conills aquests de companyia tenen cara com si haguessin fumat 4 porros? Tots fan una cara com... saps? Com... A mi em fa molta pena perquè penses, hòstia, porta el conill de la carnisseria directament, que està més viu que el conill que portes. Però bueno, tot el que es fot allà una barreja. El gat es vol menjar el conill es vol menjar a no sé qui, la fura es vol menjar tots perquè tenen molt mala hòstia les fures, no sé per què. El gos es vol...
Faig el meu posicionament a una de les nostres oients, Marta, continuo pensant que són rates. Endavant, continuo.
Són rates totalment.
Gràcies, Jordi.
Rates amb molt mala hòstia.
Sabia que rebria recolzaments en aquest punt.
Total, que allà es fot un guirigall que a part de l'olor, no? I el xivarri, molt heavy. Dos coses. Trobo que anaven ahir un animal... Hi ha dos tipus d'animals, no? L'animal de companyia i l'animal... no? De granja, no? Els de granja ja no els van a beneir, perquè jo trobo que és una mica crueltat beneir un animal que saps que mataràs d'aquí poc. És una... no? És com et beneixo per veure't pelo. És com una mica falta de respecte. Però beneir un animal que té una esperança de vida molt... Jo què sé, per exemple, un hàmster. Un hàmster no té una esperança de vida molt alta. Un animal que fas així i es mor d'un atac de cor, per què el vas a beneir, pobret? Vull dir, segurament arribarà a casa, veurà un USB i... se'l podrà tirar i es morirà d'un atac de cor. Per tant, no cal... hi ha segons quins animals que no cal anar a beneir.
Aquesta secció, vale? Cada dia arriba més a l'absurd i cada dia m'agrada més.
Sí, tu li dius a un pagès que vas a beneir al teu porc vietnamita i el pagès et carda una bufetada que t'han de beneir a tu. Una altra cosa. Suposem, donem per suposat que els nostres animals són cristians. I si el teu gat és jueu o budista, tu l'estàs beneint amb aigua beneïda? Pobre animal, hòstia. Què? Tu dius, no, el meu gat és cristià, perquè com que jo sóc creient, el meu gat també.
Això és digne del Woody Allen.
Sí, no, és un jardiner que t'hi estàs ficant tu sol, que jo no estic entenent res personalment, però no t'ajudaré a sortir-ne. Perquè vull veure ja
fins a quin nivell ets capaç d'aguantar. Jo tenia un cavall, ¿vale? Durant molts anys he tingut un cavall. Jo mai vaig anar als Tres Tombs amb el meu cavall, perquè vaig pensar... El meu cavall era un adorador de Satanàs, ¿vale? Perquè era un cabron. I vaig pensar, ja no et porto beneir, perquè jo et respecto la teva religió. La teva religió és ser un... Pues això, un satànic, pues no en diré a beneir perquè...
Tu has sentit a parlar de Dios los cría y ellos se juntan, no?
Sí.
Vale.
Ja. Moltes gràcies.
De res.
Bona.
T'ha tombat aquí,
hòstia, eh? Hòstia, sí. Touché. I una cosa que he observat, i per això, vull dir, ara encarregaré molta gent que té molts animals i que es tracta com... Però jo crec que el problema d'aquesta societat, veient els tres toms d'aquest any i dels anys anteriors, és que estem humanitzant molt els animals.
Humanitzant els
són
animals.
Són animals. És a dir, ja prou, si us plau, de parlar als animals com si fos una persona i alles del món. El gos no parlarà. No parlarà. Deixeu-los en pau, els gossos no parlen. No. Ai, mira, mira aquest noi, digue-li alguna cosa. Si el gos em diu alguna cosa, senyora, li foto una patada i el mato. M'entens què vull dir?
Radical, que
ets. No, no, és que és així, vull dir, els animals no parlen.
Hola, tant. Bet, mentrestant.
No parlem als animals, no els vestim, si us plau.
No, jo vestir no.
No els vestim.
Vestir, estic d'acord, però
que
parlar,
que hi ha gossos que
sí.
Porten Zara, tio, vull dir, no pot
parlo,
ser.
Jo els hi parlo, els no animals, eh, Jordi?
No, però no es poden parlar, no t'entenen, no t'entenen.
Sí,
no
els lloros
no
sí. Els lloros sí.
Els lloros sí, els lloros repeteixen.
Bueno, però, si no li, ja està, però si no, no li parles, no podràs repetir.
I els noms, si us plau.
Ah.
Vigileu amb els noms dels animals.
Com per exemple?
Per exemple, la iguana que he parlat abans, em vaig enterar de com es deia.
I com es diu?
Rosita. No. Una iguana que es diu Rosita.
Ideal, jo trobo.
Tu tens una iguana jo, i li poses trobo... Predator, algú que diguis, algú que diguis, ja va amb la, ja va amb la, amb l'animal, Rosita.
És una iguana, no?
Rosita, Rosita no és nom ni de persona, Rosita, vale?
És ni de persona.
No, Rosita no és, no, ho sento les Rosites que hi hagin per Catalunya, però... No,
la meva iaia, una... per exemple.
Uau. Segons les que m'elimines.
D'acord? O sigui, tu mateix.
Uau, bueno, estic suant, tio.
Ja tens a la vet, tens a mi.
Que no sigui perquè estem a 25 graus i tu amb polar aquí
dins. M'entens, no? M'entens. És a dir, posar-li Rosita a una iguana...
No, clar.
Jo tenia un veí que tenia una gossa que es deia Maria.
Bueno, Maria...
Era una husky.
Es pot interpretar.
Que no era una Maria, feia quatre Maries el husky, però Maria... Bueno, els noms, no, no els hi posem noms, noms als gossos així, als animals així.
Què vols, no posar-los noms de persones?
No, però noms normals.
Tu,
és a dir...
tu que saps de cavalls, sí. Els noms de cavalls també tenen delicte, eh?
Sí, n'hi ha molts. El meu es deia Lucero.
I a més és
que... Que t'hi cagues, vamos.
Però és que a més, a vegades són molt llargs els noms dels cavalls.
Sí, són de bona família, sí. Això és com la gent. Saps? Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, saps?
Mas no hubiera por metro
cuadrado. Si no, dius Paco, i s'ha acabat. Algú té algú que es diu Paco?
Això és una broma que a mi em va quedar gravada de quan es va fer... Recordeu quan es va casar la infanta Cristina aquí a Barcelona, que els del Terrat van fer una retransmissió radiofònica?
No me'n recordo.
Van fer una retransmissió radiofònica i l'equip del Terrat de més, i hi havia un moment que quan es referien deien... Pues Juan Froilán, Felipe de los Santos, sí. Más no hubiera por metro cuadrado. I era la coletilla que rebien tots. I em va quedar, quan sento la frase em surt automàticament,
com,
ho sento. Quan deien,
sí, sí, tot el nom,
de todos los Santos, sí. Más no hubiera por metro cuadrado.
Val, d'acord.
Ja està, sí. M'ha sortit.
Si m'agraden això, anem en compte amb aquestes coses. Després, si tens un gat, no el vagis a beneir. Gat, aigua, és putada pel veure bitxos.
Sí, això és... també, no els agrada gaire.
He conegut algun gat que li agrada
de
banyar-se?
Sí, jo també en conec algun que li agrada banyar-se i aquestes coses. És estrany, eh?
Però no és, però, no és la, la part no és, més habitual de les bèsties.
Això és cert.
No, i si portem un animal petit, el portem a bra... Vull dir, porta el... He vist conills anant amb una corretja. Corretja llarga, eh? Que penses, bueno... Tampoc...
D'aquella d'estirar...
Sí, sí, que penses... Bueno, és un exagerat, no? Perquè...
potser... Ah, els conills, quan corren, corren, eh?
Jo ja posant-se que vas a destripar Sant Antoni, vull preguntar la teva opinió sobre una dada que m'he assabentat recentment. Digues. Molt lògica, però que no m'havia parat de pensar mai. I és que, clar, per Sant Antoni veiem aquestes carrosses, la mar de maques i antigues, sí. Amb els seus cavalls, clar.
Els carros aquests, vols
dir? Els carros, sí. Però, clar, òbviament, això hi era, perquè Sant Cugat, Rubí i demés eren pobles que tenien camps i tenien sí. Masies. I tenien... Mm. Però, clar, ara no en tenim. I, clar, paguem perquè vinguin. I llavors sembli que encara en tenim, no? I...
Com? Paguem perquè vinguin aquí?
Bueno, clar, vull dir, cobren.
Perquè vinguin, cobren aquests carros que venen.
Clar, i s'ha sentat que alguns cobren.
Alguns, sí.
Llavors, però clar...
Ma, deuen ser aquests que van a tots els Sant Antoni, clar, o sigui, a tots els tres clar, toms de tot Catalunya,
jo,
no?
Alhora. No els estic criticant, eh? Vull dir, jo ho entenc perfectament i però em pregunto fins a quin punt té sentit que mantinguem algunes tradicions quan hem deixat de ser un poble amb carros.
Jo no li veig cap sentit. A més, els pobres bitxos carros molt pesants per una tonteria.
A més, jo trobo que per aquests carrers, avui en dia que tenim aquest asfalt i aquestes coses... les pobres bèsties rellisquen increïblement.
Aquí és d'aquelles
coses
anava.
Que jo no suposo, o sigui, jo no vaig a veure els tres toms simplement per això, perquè penses, pobres bèsties, o sigui, amb el que estan estirant i tot plegat a sobre, rellisquen a la meitat de carrers
aquí
de Sant Cugat, que tot, bueno, que ara ja deixo... rellisquem nosaltres, imagina't les bèsties.
Ara deixo la part de conya i me meto con todos con el cariño i em poso serio. És una activi... Jo les he fet dos cops només a la meva vida i han sigut a Sant Quirze, perquè per motius de tenir el cavall lluny i anava a Sant Quirze. És una festa on l'animal pateix molt i qui em digui el contrari pues no entén ni idea, no entén ni idea d'animals. L'animal pateix, s'estressa i un cavall estressat és perillós perquè és un animal que pensa i actua per ell mateix i encara que tingui una persona de 30 quilos ell en pesa 700, pesa molt i té molta força i llavors no hi ha desgràcies perquè Déu, nostre senyor, deu estar vetllant, però hi ha hagut casos de gent que s'ha fet mal, cavalls que fan mal i la festa està molt bé de cara al públic perquè la gent veu d'allò, però la gent que hi estem, sí, sabem el que passa és que no interessa tampoc anar en contra d'això perquè és una tradició que mou molta gent, hi ha diners pel mig, com has dit Marc, i hi ha molta gent i molts pobles que volen fer tres tombs perquè interessa, però l'animal a vegades és el que menys opinió té i és el més protagonista, per tant...
No, l'animal no té d'opinió, perquè no se li demana el parer de dir per començar, sortir a fer els
per començar a posar un animal en ferradures a un asfalt és jugar-se al tipus i per sí. Això quan plou no es fa, perquè si ho féssim plovent no seria un trestomb, seria un patinatge de la mort.
Seria una nova zombi. Modalitat
sí.
De trestomb.
I, bueno, jo crec que s'hauria d'intentar canviar una mica la història. Sí que és veritat que hi ha cavalls que surten amb ferradures de goma,
sí.
És a dir, els hi fiquen com uns pneumàtics.
Els hi posen però a sobre de la que porten una protecció.
Sí, exacte, hi fiques com un pneumàtic. Ostres. Perquè així no rellisquin.
Jo no sabia això.
Jo tampoc estic
no rellisquin, però no tothom es pot permetre ja. El luxe de fer-ho perquè has d'avisar un ferrador, són diners i per un dia que ho fas tampoc no interessa. Però sí, sí. És així
i és d'aquelles festes que dius que sí que estan molt bé, tot el que tu vulguis, però que en el fons...
Jo noto que sé que és espectacular, que normalment la gent moltes vegades no pot veure un cavall vull dir, és una cosa espectacular igual que el Sant Joan a Mallorca, amb
els
cavalls menorquins,
sí.
Però jo és una bestiesa
sí, no,
és una bestiesa perquè és un bitxo de 700 quilos que et fot una patada i et mata. I la gent ho fa molt així, però darrere de la festa hi ha el perill. Com totes les festes, eh?
Sí, sí, sí.
Però aquí també jo crec que a vegades obviem que l'animal a vegades pues, pateix, perquè no li mola, és un animal que s'estressa molt fàcilment.
No, exacte, i que jo penso que s'ha d'estressar.
I una cosa és portar un gos, que el pots apartar un moment, però apartar un cavall, quan té cavalls davant, té cavalls darrere, té carros i té d'allò... És perillós.
Sí,
jo vaig rebentar el meu cavall va rebentar el faro d'un cotxe en un Sant Quirze.
Que guai.
Ai, un Sant Quirze, un Sant Quirze.
Que guai.
Sí, d'un Opel Corsa. Senyor de l'Opel Corsa, no li vaig dir res. Ha prescrit, ho sento.
Havíem aconseguit que el Jordi es posés seriós per un dia. M'ho has fet molt bé, Jordi, moltes gràcies per la teva defensa de les bèsties i de les bestioles. Gran al·legat, d'altra banda. Jo, de fet, anava a dir al principi que abogaria perquè tothom tornéssim a anar amb cavall pel carrer i que no hi haguessin cotxes, però bé, ho deixem per un altre moment, això.
Sí, amb ferradures de goma no aniria malament.
A la Floresta i les Planes, molts carrers reivindiquen que ells podrien fer-ho.
És que, de fet,
sí, perquè...
fet el comentari.
Ja. Doncs dit això, després d'aquest ull de poll del més reivindicatiu que hem tingut les últimes setmanes i, de fet, en aquesta temporada, anem a per l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Mentre la Bet recupera la seva posició ara que acaba d'arribar al programa i tal, què tal? Tot bé?
Sí, tot bé, tot bé.
Estrena bona a la feina aquesta?
Sí, sí, sí. Molt bé, atabalada, però bé. Ha sigut allà un dia intens.
No, avui arribem al final, però bueno, arribem per fer-ho bé, no?
Sí, i
doncs
tant.
Vinga, som-hi.
I tant, i tant.
Segueixen els assaigs de gitanes.
Aquest dilluns i dimecres, a partir de les 10 del vespre, hi haurà assaigs de ball de gitanes de carnaval. Recordeu, no us adormiu, noies, perquè el ball ha canviat i cal que assistiu a l'assaig per aprendre el ball del qual ja se n'ha tancat la participació fa dies, eh?
Avui és mitja hora més tard, a les 10 i mitja.
Exacte.
Molt bé.
Exacte,
gràcies
cert.
Per la puntualització.
De res.
Vindràs a l'assaig avui, Jordi?
No.
primera sortida dels gegants.
Els gegants de Sant Cugat faran la seva primera sortida de l'any a Navarcles el proper diumenge 12 de febrer.
I comencem a anunciar ja l'assemblea ordinària de la coordinadora d'entremesos.
Aneu-vos guardant la data del 19 de febrer perquè la coordinadora d'entremesos celebrarà la seva assemblea anual amb la intenció de renovar els càrrecs i planificar el nou any.
I recordem
que si voleu aprendre a tocar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals, l'Escola de Música Tradicional us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook, on hi podreu demanar tota la informació.
Doncs veiem que ja se'ns està menjant una mica el temps. Us recordem bàsicament que la resta, tot el que vulgueu saber de la resta d'entitats podeu trobar a la pàgina web tradicionalsantcugat.cat, que bueno, bàsicament hi teniu el Facebook, hi teniu el Twitter, hi teniu la pàgina web, hi teniu de tot per trobar les entitats a qualsevol moment de la setmana. Dit això, passem a l'enquesta.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè en Jordi segueixi destripant personatges mítics del joc de comptes.
Ja sabeu, canvieu el canvieu, quedarà sense cap, potes ni mans i sobretot no us caurà gens bé.
I també que podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia.
Tindreu opció de guanyar un llibre bestial, cortesia del Celler dels Llibres.
I també ho podeu fer, com sempre, ja ho sabeu, a través del Facebook, facebook.com/radionitrat, pel Twitter, @radionitrat, el correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per color missatger a la plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès. Arribem al final del 17è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, com no, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible a la Bet Porqueres, al Marc Travel, Quina Bèstia, al Jordi Mateu, a l'Ull de Poll, al Pablo del Canto, a les vies de so i fent les seves cabòries amb els controls, i jo mateix, Nacho Ferrer, que us està parlant. Fins ara. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana a tothom.
Adéu.
Bona setmana.